Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports. Esports.
Hola família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. En el dia després de la pallissa històrica d'Espanya a Alemanya, 6-0, és la derrota més severa en partit oficial que han patit els alemanys en tota la seva història. Fins i tot Gary Lineker, que en el seu dia va dir allò de que el futbol juguem tots i sempre guanya Alemanya, va fer un tuit amb l'emoticona dels ulls oberts com a plats després del partit. La victòria classifica la selecció espanyola per la fase final de la Lliga de les Nacions, que es disputarà a l'octubre del 2021. De moment, Espanya i França són les dues seleccions classificades. Avui coneixerem les altres dues. Tenen opcions Itàlia, Holanda, Polònia, Bèlgica i Dinamarca. En el partit d'Espanya es va lesionar Sergio Ramos. Encara estem pendents de conèixer l'abast exacte de la lesió. Sembla que es perdrà el partit de dissabte de Lliga davant del Villarreal i veurem si pot estar o no pel partit de Champions de dimecres davant de l'Inter. Luis Suárez continua a l'Uruguai després de donar positiu per Covid, pendent de passar una segona prova que confirmi el primer resultat, i el Barça, el club, confirma la lesió al genoll de Sergio Busquets sense especificar el temps de baixa. Ja ens va explicar l'Helena Condis que en té per una setmana aproximadament. Avui entrevistarem a Esports Cope, ho farem de seguida, al precandidat a la presidència del Barça, Xavier Vilajoana. A l'Espanyol s'ha confirmat que el jugador positiu és Campuzano i el company d'habitació que està aïllat és Òscar Gil. En bàsquet, el Joventut va caure ahir a l'Eurocup a Badalona davant del Basaksehir 77-87, acusant la inactivitat dels darrers dies. Demà tornen a jugar davant del Partizan. En futbol sala, el Barça, que està a la cua de la classificació a la Lliga i només ha guanyat un partit dels 8 que ha disputat, visita avui el Llevant, que és el líder. El Llevant ha guanyat tots els partits que ha jugat fins ara. I en tennis, a l'ATP Finals de Londres, derrota ahir de Rafa Nadal davant Dominic Thiem, 7-6 i 7-6. Nadal es jugarà la classificació per semifinals demà davant Tsitsipas. Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. Avui us preguntem si creieu que la selecció espanyola pot ser campiona d'Europa. Està igualada l'enquesta, creieu que sí al 53%, que no al 47%. I en clau espanyol us demanem si el partit contra el Girona és un partit especial o un partit més. És especial pel 40%, és un partit més per la majoria, pel 60%. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports Cope. Ya está de vuelta la Liga, los goles, el VAR y, por supuesto, nuestros amigos de Verti, que quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti. Y por eso te ofrecen un 40% de descuento en tu seguro de coche. Un 40% de descuento. Así que ya sabes, entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vinga, comencem, que tenim avui moltes coses. De seguida truquem al precandidat a la presidència del Barça, Xavier Vilajoana. Tenim l'exhibició de la selecció espanyola d'ahir contra Alemanya, però abans plantegem les novetats al voltant de l'Atlètic de Madrid-Barça de dissabte, que queden 3 dies pel partit. Saludo d'entrada al Manuel Oliveros. Hola, Oli, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
I a l'Atlètic de Madrid seguim pendents de la situació de Luis Suárez. Antonio Ruiz, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿qué sabemos de Luis Suárez? De momento sigue allí en Uruguay, ¿eh?
Sí, sabemos únicamente que sigue confinado en Uruguay después de dar positivo, y me imagino que ayer circuló el rumor de que había la sospecha en el seno de la selección uruguaya que hubiera podido haber irregularidad en la toma que dio positivo, pero y que se le iba a hacer un nuevo PCR, pero no ha trascendido ningún dato más, así que a lo mejor lo más probable es que esperen 2-3 días para hacer un nuevo PCR por si da negativo, pero de momento sí sigue confinado Suárez allí.
Bueno, pues eso le descarta prácticamente para el partido, si no al 100%, vamos a decir claro, al 99%, ¿no?
Sí, hombre, salvo giro inesperado, ¿no? Porque imagínate que le hacen en 2 días el test y da negativo. No creo que fuera muy normal que viajara rápidamente para llegar casi a la hora del partido, ¿no?
Claro.
Hay que esperar y ver qué pasa, pero de momento, como no hay más datos y más información oficial, la que tenemos es esa.
Vale. De momento sigue allá, sigue
de
en
momento
Uruguay
sigue
y
allí.
Esperar.
Sigue allí.
¿Y de Diego Costa, qué sabemos?
Claro, el animal, Diego el Costa, animal. Sería la opción natural, si estuviera bien, viene de lesión, está recuperándose, él mismo amenazó, entre comillas, en sus redes sociales que estaba llegando el animal, y a mí me cuentan que es muy posible que hoy o mañana ya se puede incorporar al grupo de trabajo. Quedarían 72 horas. ¿Daría tiempo para que el animal jugara? Pues si el animal se ve bien y es la opción más natural para el Cholo, no tengáis ninguna duda de que si no tiene ninguna molestia, sea como sea, y aunque venga de no jugar en 2-3 semanas, seguramente sería una opción manejable. La otra, ya os lo contaba ayer, ¿no? Tiene varias alternativas el Cholo, Correa, Marcos Llorente, Carrasco, también hoy Vitolo. Entre hoy y mañana también Vitolo puede volver, así que bueno, pues mira, si Vitolo y Costa están a disposición del Cholo, sería una buena noticia para el Atlético.
Vale, pues estamos pendientes, Antonio, muchas gracias.
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo para ti también, Antonio, y amb las novetats al Barça, l'Helena Condis. Hola, Helena.
Hola, molt bona tarda.
El Barça ha tret comunicat sobre Busquets, però no ha explicat res que no sapiguéssim ja, no?
Exacte, sabíem que tornava lesionat de la selecció. Aquest matí també estàvem pendents de les proves que li farien de nou a la Ciutat Esportiva, i el Barça ha confirmat el diagnòstic dels metges de la federació. Té un esguins al genoll esquerre. El comunicat del club com el de la selecció tampoc especifica el temps de baixa, però dilluns ja us dèiem que l'entorn de Busquets ens apuntava que en 10-12 dies podria estar recuperat. Busquets, que es baixa segura dissabte al Wanda, el seu substitut hauria de ser Pjanic, que aquesta nit juga en Bòsnia contra Itàlia. També De Jong té un Holanda-Portugal avui. Hi ha altres noms propis, dos noms propis en forma de bones notícies, perquè Pedri, que arrossega unes molèsties, ens diuen que estarà en plenes condicions per ser titular si Koeman ho considera dissabte contra l'Atlético. Aquest és el missatge de tranquil·litat que ens transmeten des de l'entorn del jugador i que coincideix absolutament amb el Barça, que no té previst fer-li proves demà quan s'incorpori a la disciplina de l'equip. Pedri va rebre un cop contra les Islas Feroe i ahir per precaució va descansar en la victòria 3-0 de la Sub-21 contra Israel, un partit en el que ja no s'hi jugaven res. Per tant, Pedri ok. També estarà disponible Coutinho, continua entrenant amb el grup amb normalitat, pendent de rebre l'alta mèdica gairebé un mes després. Serà, per tant, la gran novetat al Wanda i entrarà en lloc d'Ansu Fati. Demà, Koeman ha programat l'entrenament a les 5 de la tarda, quan aquesta setmana era al matí, bàsicament perquè així recupera el gruix d'internacionals i es podran incorporar a la penúltima sessió abans de visitar l'Atlético el dissabte al Wanda Metropolitano.
Perfecte, així està el Barça, 3 dies pel partit. Condis, moltes gràcies.
Perfecte, adeu, bona tarda.
Adeu. Les 3:14. Ens escolta el precandidat a la presidència del Barça i fins fa uns dies directiu del club, Xavier Vilajoana. Xavi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs? Com va tot?
Molt bé, molt enfeinat, però sí, però molt content.
Molt bé. Escolta, d'entrada et faig una pregunta genèrica. Et pregunto com seria a grans trets el Barça de Vilajoana si Vilajoana fos el proper president del Barça. Com hauria de ser?
Doncs aquest Barça hauria de ser un Barça que centrat en tots, en el sentit més ampli de la paraula, amb la gent de casa, amb el sentit més ampli, insisteixo. Un Barça responsable, un Barça molt comunicador, molt transparent, i un Barça on no estigui en mans de ningú que no siguin els socis.
Tu has estat al costat de Bartomeu fins al darrer dia. Se't pot penjar l'etiqueta de candidatura continuista o no?
No, perquè el model que tinc al cap es diferencia moltíssim del que ha vingut sent els últims anys. I és un model basat en una gestió molt professional, amb molts professionals a nivell de junta directiva. És un model que principalment mirarà a la casa, en el cas del futbol a la Masia, perquè a més no podria ser d'una altra manera, perquè la conec perfectament el potencial que tenen els jugadors de la casa, perquè l'he viscut en primera persona, i des d'aquest punt de vista que ningú es pensi que el model de gestió del club serà el mateix que portàvem en els darrers anys.
Clar, algú dirà, home, si vol un Barça tan diferent al Barça que deixem enrere, com és que el Xavier Vilajoan ha estat fins al darrer moment al costat de Bartomeu i no ha baixat del vaixell doncs, abans?
Perquè el Barça no ha estat mai al costat de ningú. El Xavi mai ha estat mai al costat de ningú. El Xavi Vilajoan ha estat sempre al costat del club. I el Xavi Vilajoan tenia unes àrees de responsabilitat que des del meu punt de vista són claus en el club, com és la Masia, el futbol formatiu i el futbol femení, i fins l'últim moment he estat aportant tot el coneixement i l'experiència que tinc en aquest sentit. El Xavi Vilajoan sempre pren les decisions pensant en el que és el millor pel club, no pensant en el que és el millor ni per ell, ni pel seu futur, ni el que podran pensar o deixar de pensar. I aquests crec que són arguments de molt de pes per haver estat treballant fins al final.
Et vas plantejar dimitir moltes vegades, sobretot en els últims temps, Xavi?
Sí, clar que et passa pel cap. Dimitir quan veus que hi ha coses que no t'agraden. Però arribava a la mateixa conclusió. De quina manera afavoria o em sortia beneficiat al club, i sempre arribava a la mateixa conclusió, era que si marxava el club no en sortia de cap manera beneficiat.
Ara mateix els culers per què han d'estar més preocupats, per la situació esportiva o per l'econòmica?
És que són dos vasos comunicants. Soc del que creu que les males decisions esportives et suposen conseqüències econòmiques que no són de rebut. Per tant, va tot molt lligat. Al final, el Barça és un club molt transversal, en tots els sentits, i no es poden entendre totes les àrees del club com a departaments tancats. Sempre són decisions que afecten en una àrea o una altra. Per tant, una bona política esportiva, basada principalment en la gent de la casa, basada, molt important això, en la col·lectivitat de l'equip i no la individualitat de l'equip. Hi ha hagut decisions esportives que s'han pres, que només s'han pres canviant, enteneu-me, entre cometes, canviant cromos. No, el que s'ha de potenciar és la col·lectivitat de l'equip. I els jugadors sortits de la casa, jugadors i jugadores, si alguna cosa t'aporten, precisament és molt valor afegit en aquesta col·lectivitat.
Bona tarda, Xavi. Si arribes a president el dia 24 de gener, hi ha altres temes que m'agradaria com es podria abordar, no? El tema Leo Messi, 24 de gener, ja ets president. El tema del mercat d'hivern, tens una setmana per negociar si vols incorporar jugadors. I el tema també de la massa salarial, perquè és molt important de cara al futur.
Sí. Si soc president el 24 de gener, ja ho he dit en alguna ocasió, doncs una de les coses que faré des del principi és seure amb Leo Messi, però perquè jo puc tenir en ment una idea, una manera de pensar, però si no la pots contrastar amb l'altra part, en aquest cas Leo Messi, aventurar-se a dir faré això o faré allò és complicat, perquè primer has d'escoltar. El que sí que tinc clar és que m'assentaria amb el capità de l'equip, personalment. I crec que això és el més important. A partir d'aquí, depèn de com derives la conversa, de les raons que escoltés, dels motius que em posés sobre la taula, en trauríem una conclusió i segur que prendrem una decisió que beneficia al club i a Leo Messi. A nivell del que em comentaves del mercat de fitxatges de l'hivern...
Tindries una setmana per treballar.
Sí, a veure... al final, qualsevol fitxatge, estem acostumats, la gran majoria es tanquen 4 minuts abans de les 12 de la nit del dia 31 de gener. Per tant, en una setmana doncs encara tens marge, com a mínim, si hi ha negociacions avançades, tens marge per parlar amb l'entrenador, per analitzar les opcions que hi ha sobre la taula i d'acabar tancant o no tancant una operació. També us dic una cosa, el mercat de fitxatges intraclub, per pujar nois del B o del juvenil A, no hi ha data límit de mercat.
I després em pregunteu a l'Oliveros també pel tema de la massa salarial.
No l'adequació salarial, sinó la massa salarial, segons la Lliga de Futbol Professional.
Sí, veure,
quina solució hi ha?
Bueno, a veure, la millor solució seria que demà trobessin una vacuna i tot comencés a anar a la normalitat, perquè voldrà dir que la línia d'ingressos es començaria a col·locar on hauria d'estar. I després, al final, és un tema de gestió, sobretot esportiva, que la conseqüència de la qual és la gestió econòmica, la massa salarial econòmica. A veure, ara mateix els contractes que tenim són els que tenim. No sé en quin nivell estan les negociacions amb la junta gestora i tampoc sé com acabaran, però és un tema que òbviament, si soc president el dia 25 de gener, s'haurà d'abordar en primera instància.
Un parell de coses més tinc jo. Ronald Koeman seria el teu entrenador d'entrada?
Sí, és l'entrenador de tots els culers, de tots els socis, i fins a final de temporada, que és quan s'ha de valorar, d'analitzar com ha anat, però és un entrenador, des del meu punt de vista, coneix perfectament el model, el va viure en primera persona amb el Johan Cruyff, és un entrenador valent amb la gent jove, a mi això particularment m'agrada molt, perquè jo crec que, com t'he dit, la gent jove acaba sent el futur del club, i crec que és un entrenador que té les coses molt clares i que ho farà, i que estic segur que ho farà molt bé. De fet, ho està fent molt bé.
I intentaria recuperar Neymar en algun moment?
Mira, si ho lligues amb el que t'has dit abans, de que el Barça ha de recuperar el concepte de col·lectivitat i no individualitat, ja et pots imaginar que, des del meu punt de vista, no ho tindria sobre la taula.
Okay.
Xavi, qui decidiria si continua o no Ronald Koeman? Ja tens noms de secretaria tècnica i tal?
A veure, jo per respecte als noms que tinc, jo de la meva etapa com a jugador tinc molts excompanys que són molt bons professionals, que estan tots en diferents àmbits de gestió esportiva, tant clubs principalment, i jo el que no faré és anar dient noms, perquè jo crec que amb els criteris, amb els projectes i amb la manera de fer.
Perfecte, Xavier Vilajoana, gràcies per atendre'ns, per exposar el teu projecte. Tornarem a parlar, que encara queden dies per les eleccions. Una abraçada forta i gràcies.
Gràcies a vosaltres, a reveure.
Un experto es el que dice que lo más seguro para circular en moto es llevar un casco. Y tendrá muchísima razón. Un moto experto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. ¿Y sabes qué? Eso te da una felicidad. Por eso Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Se llama usted Antonio Recio?
Matamoros mayorista, no limpio pescado.
¿Vendes marisco pocho en tu pescadería?
Nunca. Mi género es fresquísimo.
Miente.
Uy, este cacharro está roto.
La que se avecina. Esta noche, en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Abordem ara la històrica victòria de la selecció espanyola davant d'Alemanya, 6-0, Rosco. És la derrota més àmplia que pateix Alemanya en partit oficial a la seva història, que es diu aviat. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, qué exhibición, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que fue un partido inolvidable, histórico. Nadie lo esperaba. Es cierto que Alemania obviamente no está en su mejor momento, pero fue un repaso en toda regla, de principio a fin. Una superioridad infinita y un partido que, bueno, nos sirve a todos, especialmente a los aficionados y a los medios de comunicación, a volvernos a ilusionar.
Sí, sí. Sale muy reforzado el técnico, Luis Enrique, y después yo destacaría de esta selección, sobre todo, tú miras la plantilla y algunos jugadores que no estaban ayer en el campo y que pueden estar en el futuro, que son muy jóvenes y que yo creo que hay un buen futuro por delante, ¿no?
Sí, y bueno, pues igual que repasábamos alguna estadística negativa en los últimos días, por ejemplo, España solo había ganado uno de los últimos 5 partidos, pues si revisas los últimos 19 partidos de la selección, solo te encuentras una derrota. Es cierto que hay 6 empates, pero la derrota que cosechamos el pasado mes de octubre ante Ucrania, 13 goles al final con los 6 de ayer en esta Liga de Naciones, y vamos a jugar en la segunda edición de este torneo la fase final en octubre de 2021. Vamos siendo reconocibles, yo creo que también Luis Enrique va disipando incógnitas. Por ejemplo, parece que Unai Simón va a ser el portero. Nos sienta bien esto de tener un 9 y Morata se puede llevar el gato al agua, y luego, pues por ejemplo, jugadores que yo creo que empiezan a consolidarse ya en el 11, ¿no? En el caso de Pau Torres, 6 titularidades en la Liga de Naciones al lado de Ramos, ya tenemos central, sí. Gaya es un tiro en el lateral izquierdo, Ferran Torres ni te cuento, fíjate cuando esté recuperado Ansu Fati, claro. Si jugamos por ejemplo con Ansu Fati, Ferran Torres y Álvaro Morata, no estaba Thiago Alcántara, que yo creo que tiene el rol de titular en esta concentración, pero bueno, ahí hay interiores interesantes como Fabián Ruiz, que ayer sustituyó al lesionado Canales y que hizo un partidazo con 3 asistencias, así que bueno, Rodri, que está llamando a la puerta de la titularidad, Luis Enrique confía en Busquets, es una piedra fundamental en los últimos años de la selección española, pero podemos estar cerca del relevo generacional, y Rodri la verdad es que ayer cuajó un partidazo con gol de cabeza incluido.
Miguel, la ilusión del equipo, tú que estás ahí cerca, es más por el presente de ayer que no por clasificarse para esa competición, ¿no?
Claro.
Es decir, tenemos equipo y tal para la Eurocopa más que para este torneo.
Sí, hombre, la Liga de Naciones no deja de ser un torneo menor, ¿no? Si al final la ganas, bueno, si al final te metes ahí en una fase final con Francia, con Italia y con Bélgica, y si levantas el torneo, pues no está mal, pero todos tenemos en mente la Eurocopa, la verdad es que desde 2012 no la hemos pegado en todas las fases finales, y el aficionado español, que últimamente se notaba incluso, ¿no?, en las audiencias de televisión española cuando se disputaban los partidos, ayer creo que ya hubo una mejor cuota, ¿no? Porque el día de Holanda y el día de Suiza, no sé si superamos los 3 millones de espectadores. Así que, bueno, todo el mundo se va mentalizando de que la Eurocopa está cada día más cerca. Ojalá pueda disputarse con normalidad el mes de junio y ojalá podamos volvernos a acercar, como decía el difunto Luis Aragonés, a los que ganan.
Oye, Ramos se retiró con problemas musculares. ¿Qué tiene?
Bueno, no se sabe todavía exactamente el diagnóstico, son molestias agudas en el bíceps femoral de la pierna derecha, pidió el cambio justo antes del descanso y ahora lo que falta saber principalmente es si hay rotura o no. Ramos conoce su cuerpo perfectamente, igual llegó a tiempo, por ejemplo, nos decían anoche las fuentes médicas de la Federación Española que en el caso de Sergio Canales, que se tuvo que retirar en el minuto 12, sí había claramente una rotura fibrilar. En el caso de Ramos todavía no se sabe, yo creo que igual hasta mañana no hay diagnóstico definitivo, creo que va a tener imposible jugar el sábado en el Madrigal contra el Villarreal, y la madre del Cordero sabe si en un partido fundamental la próxima semana, el miércoles en San Siro, va a poder luchar con Lukaku contra el Inter de Milán.
Muy bien. Miguel Ángel, gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Arribem a dos quarts de quatre de la tarda. Saludo al José Luis Gil. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Amb la resta de partits d'ahir podríem començar parlant de la victòria d'Argentina, 0-2 davant Perú, amb Leo Messi, que no va marcar, però sí que he vist que va tenir alguna ocasió per fer-ho.
Va fregar el gol, Leo Messi, en aquesta victòria d'Argentina 0-2 a Perú, en el que alguns periodistes titllen com el millor partit de l'albiceleste de l'etapa Scaloni. Sembla ser que el seleccionador ha donat amb la tecla correcta, emparellant Messi amb Lo Celso, que li donen doncs un aire diferent a l'atac de la selecció argentina. Els gols els van fer Lautaro i Nico González. Bon partit d'Argentina, bon partit d'un Leo Messi protagonista. Al Flash Interview li preguntaven per alguns comentaris que deien que Messi ja es fa una mica gran per tirar del carro també de la seva selecció. Messi se sent bé, se sent amb ganes de ser protagonista i líder de l'equip d'Scaloni.
No, siempre que vengo acá es porque intento dar el máximo, porque me veo capacitado para poder hacerlo, poder ayudar a este grupo y seguir peleando por la camiseta. Me siento bien y si el técnico decide que esté, voy a estar y si no, no, pero me siento bien para seguir trabajando, seguir viniendo con este grupo y seguir sumando partidos y victorias como esta.
De la resta de la jornada sud-americana, Uruguai 0, Brasil 2, va marcar un golet al teu amic Artur Melo, va veure vermella directa a Cavani i destaca la golejada 6-1 d'Equador davant d'una desconeguda Colòmbia. Després de 4 jornades, Brasil 12 punts, Argentina 10, 9 per Equador, 6 per Paraguai i Uruguai. No tornarem a jugar fins al mes de març en aquesta competició. A la zona europea, partits intrascendents, 45 minuts de Trincao, el Croàcia 2, Portugal 3, 90 de Griezmann, el França 4, Suècia 2, on l'Englet no va participar.
Avui, Gil, encara queden coses. Avui, per exemple, la Holanda de De Jong buscarà la classificació per la fase final de la Lliga de les Nacions a Polònia, que té encara opcions també.
Sí, i amb Miralem Pjanic com a protagonista indirecte de tot això. Jornada: Bòsnia, Itàlia, Polònia, Holanda. Recordem la classificació: Itàlia 9 punts, Holanda 8, Polònia 7. Itàlia passa si guanya. Holanda passa si guanya i no guanya Itàlia. És a dir, Pjanic li hauria de fer un favor a Frenkie de Jong. I Polònia passaria si derrotés a la selecció taronja i, a més, perdés Itàlia davant del combinat bosnià. L'altre grup que se'n resol avui és el que té com a protagonistes a Bèlgica i a Dinamarca. Emparellament directe, qui guanyi passa. L'empat beneficia a Bèlgica, que acompanyaria Espanya i França en aquesta fase final de la UEFA Nations League. Protagonisme per Thibaut Courtois. Les paraules de Bordes, el partidazo, han creuat fronteres. Li van arribar al porter belga i això és el que va comentar en sala de premsa la prèvia del partit.
No crec que hagi de fer comentaris sobre coses que va dient la gent. Crec que tots saben que el meu somni sempre ha estat jugar al Real Madrid i que estic feliç allà. Qualsevol jugador podria haver estat a molts llocs i haver pogut jugar amb 20 o 30 equips diferents. Però no és veritat que tingués un acord amb el Barça. Jo era del Chelsea, estava jugant cedit a l'Atlético de Madrid i després sabia que tornaria al Chelsea. Volia jugar al Chelsea. No sé per què ha dit això, però no és veritat.
This was said, but it's not true.
Veurem si Martin Braithwaite és capaç de perforar la porteria del guardameta del Madrid.
Molt bé, veurem què passen els partits que queden pendents a la jornada d'avui. Abans del debat d'Esportscope, una de números. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que hem de posar sobre la taula aquesta rebaixa brutal del límit salarial que afecta el Barça, que passa dels 770 milions d'aquesta temporada als 380 de la temporada vinent.
Sí, és el gran titular de les xifres que va publicar i la Lliga, i que hem de dir que ja les coneixien els equips des del setembre. Són els límits salarials i el Barça cau de la primera posició i baixa el seu sostre en 300 milions d'euros en un any. Han perdut el 41% respecte a la temporada passada i només podran pagar les nòmines amb aquesta xifra que has dit, Joan, per valor de 380 milions. Aquí hi ha un problema greu, ja ho comentàveu amb Xavi Vilajoana, que el nou president haurà de solucionar-ho perquè la massa salarial del Barça és de 636 milions. La distància respecte al seu límit és considerable. Què significa això? Doncs que, com molts clubs de primera, només podrien fitxar si surten jugadors i que han de rebaixar els sous per respectar el límit que marca la Lliga. Com saben els oients de la cadena COPE, el Barça ja estava treballant en això perquè volien adequar els salaris dels jugadors per evitar el concurs de creditors. Com la gestora ja vol rebaixar 190 milions d'euros, si finalment dilluns arriben a un acord amb la plantilla, ho podran solucionar, a més d'alguna venda que puguin fer a la finestra d'aquest hivern del mercat de traspassos.
Aquest tema i d'altres els comentem de seguida al debat d'Esportscope.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Obrim debat a Esportscope amb l'Oliveros. Estàs per aquí, Oli?
Per aquí estic, sí.
Amb el Miguel Rico. Què tal, Miguel? Bona tarda.
Bona tarda, Miguel.
I amb el Jacinto Vicente. Hola, abogado. Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, hombre. Bueno, podemos empezar. Ahora hablamos de fútbol y del partido de ayer de España, pero podemos empezar, Miguel, comentando esta rebaja brutal del límite salarial de 670 a 380 millones. Claro, eso obliga a los futbolistas a bajarse el salario, por una parte, y te limita muchísimo a la hora de fichar.
Sí, sí. Bueno, nada que no se supiera. Ahora tenemos una cifra más concreta, pero ya desde el verano se sabía que esto iría por aquí y que con los salarios que pagaba actualmente el Barcelona, bueno, que pagaba, ¿no?, que está pagando actualmente, es un club insostenible. Por lo tanto, cabe esperar que en estas negociaciones aplazadas pero sostenidas con la mesa de negociación se llegue a algún tipo de acuerdo, porque si no, no hay solución. Y en el caso de Barcelona, creo que la negociación pasa por diferir los pagos a temporadas posteriores. Hay otros clubes que lo que van a hacer es directamente reducir la masa salarial y el dinero lo van a perder los jugadores.
Eso es complicado, abogado.
Sí, es complicado. A ver,
¿de qué quieres ejercer? ¿De abogado del Barça o de los jugadores?
Bueno, me da igual, ¿eh? A ver, la solución creo que va a ser...
Si fueras de los jugadores, venga.
La solución creo que, como bien decía Miguel, que va a ser la misma. O sea, aquí en el caso va a ser diferir el pago, ampliando quizá contratos con los jugadores que tienen más masa salarial. Entonces, por ahí es por donde creo que puede llegar el acuerdo. Luego se puede estudiar casos concretos, casos que al Barça no le interesara mantener al jugador o ampliar el contrato, pues yo qué sé, vamos a dar nombres, como siempre. Yo no sé si ahora mismo al Barça le interesa, por ejemplo, ampliar el contrato de un Piqué. Le interesa ampliar el contrato de algún otro jugador que también cuesta escalarte, como puede ser, pues, Junior Firpo. En jugadores que sí les interesa, entonces la estrategia yo creo que va a ir por las dos partes en mantener lo que tenían los jugadores, pero alargando el año de contrato. Entonces, ¿el problema cuál es? Que esta decisión de ahora que va a tomar la junta gestora, claro, al nuevo presidente también le va a obligar, con lo cual se va a encontrar, pues, que igual tiene contratos de jugadores que están igual un poco en la recta final de su carrera o ya un poco más en declive y que no te queda otra que comértelo.
Y para fichar, Miguel, te limita mucho, muchísimo.
Sí, por supuesto. Primero porque creo que eso, bueno, creo no, es seguro que primero es obligado a vender y segundo que para que te dejen comprar tienes que haber ingresado pues como 3 o 4 veces más de lo que te piensas gastar. O sea que el plan de refuerzos del Barça para la próxima temporada, a no ser que llegues a un acuerdo con los clubes de origen y te dejen a los futbolistas cedidos para ser traspasados o pagados en el siguiente ejercicio, me parece que no va a haber nada que rascar.
Oye, abogado, para que la gente lo entienda, pongamos un ejemplo, no de estos que decías de un tití de Junior, sino, por ejemplo, uno normal, Sergi Roberto. Si se ha de reducir el salario de Sergi Roberto y de otros, de 20 jugadores, ¿qué significa? ¿Tiene la obligación el jugador de aceptar, porque lo dice la Liga de Fútbol Profesional, que gane menos de lo que estaba ganando?
No,
¿Es defendible, no. Es indefendible?
No, la obligación no. Lo que pasa es que entramos en otro capítulo. Es Sergi Roberto no acepta esa reducción de ninguna manera, ni aplazar su salario, por ejemplo, alargar una temporada más el contrato. El Barcelona le puede decir, bueno, ante esta situación o se busca otro equipo, o aquí va a jugar poco, porque si no llegas a un acuerdo y usted me entorpece la situación, pues mire, yo igual no juego. Entonces, cada vez se le llegan a situaciones de fuerza. El tema es, ¿hay algún otro equipo ahora que pueda pagar a Sergi Roberto lo que está cobrando aquí sin reducir? Pues igual el tema está aquí. Yo creo que la mayoría de jugadores, la realidad es que la mayoría de jugadores del primer equipo del Barça querrán quedarse. Entonces, yo, que quieran irse ahora mismo, pues puede haber poco. Quizá por situación personal.
¿Pero quieren quedarse ganando la mitad?
No, lo que está ganando lo mismo, pero ampliando contrato. O sea, tú lo que si ahora cobras, tienes 3 años y cobras 10 por año, 30, sí, sí. Tú lo que haces es decir, cobro 30, pero lo que hago es en vez de en 3,
en
amplío una contra un año más porque me interesa quedarme aquí.
Lo que ha hecho Piqué, por ejemplo.
Lo que hizo Piqué, por ejemplo.
Sí. O lo tomas o lo dejas.
Si no lo tomas,
vete.
Si no lo tomas y hay otro club que te paga eso, pues te vas, pero te ves igual con fichaje. Y pagando ese club fichaje, claro. Entonces, hoy en día, con el mercado que hay, yo diría que el 90% de los jugadores de la plantilla de Barça van a querer quedarse. Puede haber casos muy particulares que por caché, porque puedan entrar igual en algún tema en verano, tipo Griezmann o algún jugador de estos, situación de Dembélé, que habría que decidir si se le traspasa porque ya está llegando un punto de contrato donde es la barrera ya que le quedan pocos años de contrato y hay que decidir si traspasa o se amplía, excepto quizá estos dos casos, Coutinho, quizás, son los tres casos muy especiales que por caché, por lo que han costado, por la situación contractual, podrían decir, yo es que no quiero ampliar la situación, pensamos en Griezmann, Griezmann puede pensar, yo no sé hasta qué punto estoy cómodo o no en esta situación en el club, a nivel deportivo especialmente, con lo cual me puede interesar irme. Entonces, bueno, pues en ese caso lo voy a decir, muy bien, pues trae una oferta, tu representante trae una oferta que sea aceptable para nosotros, y si tú hay un club que puede ser que sí, en su caso, que te pague para más o menos lo que estás cobrando aquí, pensemos en un Paris Saint Germain, pues te vas.
Bueno, pero cada caso es un mundo en la plantilla, porque hay, a la inversa puede ser también, y el abogado ha nombrado a un Titi, que puede ser que un Titi diga que no quiere rebajarse el salario y le digan, pues bueno, perfecto, tienes la carta de libertad. Y el Barcelona, yo creo, en este caso estaría encantado. De todos modos, el fútbol ha dado tal evolución que en apenas un año hemos pasado a la paradójica situación de que varios miembros de la plantilla estaban dispuestos a diferir su salario para que pudieran traer a Neymar, y ahora que lo que se trata es de salvar al club, puede que haya que no quieran hacerlo, y están, por supuesto, en su perfecto derecho.
Una punta de fútbol. Sí, Jacinto, ¿querías añadir algo más?
No, al hilo de lo que decía Miguel, acertadamente, que todavía he oído por ahí que hay alguna candidatura que quiere traerse a Neymar, pues no sé cómo.
Ya, no. Bueno, esto no. Sí. No creo que se sostenga de ninguna de las maneras.
¿Pero eso quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho, abogado?
Bueno,
¿quién lo trae? ¿Quién lo trae?
Era uno de los rumores que se hablan de un señor que todavía no se ha presentado.
Ah, vale. Que no se presente.
Bueno, pues cuando se presente que lo diga. Cuando se presente, que lo diga. El gran partido de España, Miguel, ayer, ¿eh? Caray. Buf.
Bueno, pues no. Tengo que decir que sin restar ningún mérito al partido que hizo la selección, en la que es difícil decir quién fue el mejor de todos, porque estuvieron todos impresionantes. Si hablas en ataque de Morata o de Ferran Torres, o hablas en el centro del campo de Rodri o de Fabián, y en defensa un partido que me pareció fuera de lo común de, por ejemplo, Pau.
Sí.
Es la primera vez en mi vida, y tengo unas cuantas décadas, que a un equipo alemán no me ha parecido alemán.
Sí.
Pero no me ha parecido alemán en nada. O sea, era perfecto, desconocidos, y futbolistas de máximo nivel, por ejemplo, como Kroos, que no recuerdo haberle ni oído en la narración. Bueno, desde luego una derrota humillante por la forma para los futbolistas alemanes, y un partidazo esplendoroso de esos que salen una vez en la vida para el equipo de Luis Enrique, que tiene otra experiencia extraordinaria con el 6 después de aquella remontada histórica con el PSG mientras él entrenaba al Barça.
Sí, señor. Es que estamos hablando, Jacinto, de la derrota más bestia de la historia de la selección alemana en partido oficial, ¿eh?
Bueno, yo, a pesar de que ya me conocéis, que mido 1,73, delgadito normal, en mi peso normal, no mido 2,20 metros, rubios, pues azules, yo nací en Alemania.
Ah, entonces, no sabía.
Sí, entonces hoy me ha dado por mirar un poco la prensa alemana, lo entiendo muy poquito, entiendo un poco, todavía conservo algo mínimo, y lo que se dice allí son ultrapicar barbaridades.
No están acostumbrados.
No están acostumbrados. O sea, es lo que decía Miguel. O sea, dicen que eso no es alemán.
¿Dominas el alemán?
Muy poquito, un poco. Lo entiendo más que hablarlo.
Muy bien. O sea,
ya no me acuerdo. Me vine muy jovencito, me vine con 6 años. Pero un poco lo entiendo. Y lo de hoy es lo que decían, que eso se parecía a cualquier selección menos alemán.
Sí, sí, normal. Bueno, lo dejamos aquí, amigos. Oli, Miguel, Jacinto, gracias por estar por Scope. Nen parlant.
Gracias.
Gracias.
Una abraçada forta.
Adéu, adéu.
Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes...
Aquí fem lius per tot, Charlie?
Sí, sí, qualsevol cosa es complica. Jo soc un tio que era el Barça, no em vull de problemes. I sap greu que hagi dit això perquè tinc la sensació de que aquí al Barça tothom té que s'hi surti rebotat, i no és el cas.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
I ara obrim bloc dedicat als equips catalans de segona. Tenim divendres un Espanyol-Girona. Anem amb les notícies a l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Bajori, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Ja sabem que el positiu és Campuzano i que el company aïllat, el seu company d'habitació, és Òscar Gil, no?
Sí, ho va dir ahir Campuzano a la seva xarxa social Instagram, i jo et dic jo que el company d'habitació és Òscar Gil. Tots dos són suplents habituals. Òscar sí que juga més que Campuzano, però en definitiva no és cap greuge, doncs, insuperable de cara al partit de divendres contra el Girona a Cornellà a les 9 de la nit. Avui tots els futbolistes, també Òscar Gil, han passat test PCR 48 hores abans de cada partit, és obligatori. Demà coneixerem els resultats i en principi no hi hauria d'haver-hi greus alteracions. Demà entrenament, avui a Cornellà, demà a Sant Adrià, roda de premsa de Vicente Moreno. Tot plegat per intentar guanyar una altra vegada a casa, ja no sé quants partits consecutius guanyant a casa, d'un Espanyol que vol ser líder i arriba a la 30ª de punts, que no és poc.
Avui estem preguntant, com saps, a l'enquesta Sportscope, si és un partit especial per la gent de l'Espanyol o si és un partit més. Em sorprèn una mica el resultat. Un partit especial, només 40%, un partit més, 60%.
Doncs els partits dels seguidors de l'Espanyol avui estan fent altra cosa que no sigui escoltar Sportscope, perquè ja et dic jo que amb els pericos que parlo, i parlo amb força seguidors de l'Espanyol, consideren aquest partit especial. Més que res perquè les dues vegades que va venir a Cornellà el Girona a primera divisió va guanyar, perquè l'ambient va ser tens, perquè David López va rebre dues vegades, es va trencar el nas dues vegades degut a dos cops d'Estuani. En fi, hi ha rivalitat, molta, i divendres ho veuràs al camp segur.
Perfecte, demà parlem, demà escoltarem a Vicente Moreno, no, ja?
Sí, senyor.
Molt bé, gràcies, Quique.
Abraçada forta, adéu.
Que vagi bé. Busquem ara les notícies al Girona amb l'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Bé, Batllori, què tal? Bona tarda a tothom.
Quines novetats tenim?
Doncs mira, a l'espera de saber amb quins efectius pot comptar Francisco Rodríguez de cara al partit del divendres, bàsicament hi ha un nom, que és el d'Estuani. Si arriba, que jo crec que és molt complicat, arribarà justet. En realitat el Girona el que vol és que quan torni a jugar no pugui recaure de la lesió que ja arrossega i que només l'ha permès disputar dos partits aquesta temporada, i si estigui al 100%. Estuani no s'ha estrenat encara com a golejador aquesta temporada en el Girona, i òbviament això és notícia, això és una novetat, i d'això es ressenteix el seu equip. Hi ha 12 punts de diferència entre l'Espanyol i el Girona. És cert que el Girona en té un partit de pendent. Ha dit avui Juan Carlos, l'inquilí habitual de la porteria del Girona, que l'Espanyol no és només RDT i en barba, que els arbitratges han perjudicat el Girona clarament, recordo 8 expulsions en els 11 partits que ha disputat, i del partit, i sobretot de l'Espanyol, que pot tenir certes urgències aquesta temporada, de veritat, n'ha parlat Juan Carlos.
Está claro que ellos tienen este año un deber, quizá, como de volver por la vía rápida a primera división, ¿no? Por su historia y demás. Pero nosotros somos un equipo humilde que quiere crecer, que quiere trabajar, que no va a renunciar a nada, pero ya te digo que siempre desde el respeto y desde la humildad, que es donde tenemos que afrontar todo.
És el contrast evident també amb el discurs, ja no d'aquesta temporada, sinó de la temporada passada, on sí que tenia aquesta, entre cometes, obligació al Girona de ser un equip ascensor per tornar a recuperar la categoria perduda. Pendents d'Estuani, pendents de la resta de jugadors que no tenen regularitat, bàsicament per les lesions. Hi ha un altre puntal important d'aquest equip, que és Juanpe, que tampoc està tenint continuïtat, malauradament per les lesions, i pendents demà del discurs de Francisco Rodríguez en la prèvia del partit, clar.
Doncs demà sentirem els tècnics, començarem a posar la lupa tant demà com divendres en aquest derbi que tenim el proper divendres entre l'Espanyol i el Girona. Fem un apunt també del Sabadell, Víctor, que rebrà el proper diumenge a la Unió Deportiva Les Palmes.
Sí, un Sabadell que necessita puntuar, que els propers tres caps de setmana reben rivals a la nova Creu Alta, com dèiem ahir, i saben que només aconseguiran la salvació si es porten la majoria d'aquests punts. També hem comentat a Sportscope més d'una vegada, i reconeixen els jugadors arlequinats, que els problemes arriben als últims minuts. Aquest migdia ho esmentava en roda de premsa el central Edgar Hernández.
Estem ocupats en que no torni a succeir això, que els últims minuts s'escapin aquests punts que són molt importants per nosaltres. I centrant-nos només en el diumenge. Diumenge a les 2 de la tarda contra les Palmes, fer el millor partit possible per intentar treure aquests 3 punts tan necessaris.
Sí, 3 punts que a final de temporada necessitaran segur els Antonio Hidalgo, i de moment la plantilla assegura que segueixen forts mentalment per aconseguir-ho.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
8 minuts i arribarem a les 4 de la tarda. Fem una pausa a Sportscope i obrim capítol poliesportiu avui per parlar de bàsquet, de la derrota del Joventut i també de futbol sala, que el Barça se la torna a jugar aquest vespre.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en Cope continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy de semisótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para sevillanas. Y claro, cuando teníamos que hacer los cruces, imagínate mi marido levantando los brazos, que parecía un troll, a por la presa.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en Cope.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La educación tiene el poder de transformar vidas, y para ponerla al alcance de todos, nació hace 4 años el programa de educación digital Profuturo, impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa. Ya hemos llegado a más de 38 países de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia, a más de 450.000 docentes y a 11 millones y medio de niños y niñas. Descubre nuestros contenidos en profuturo.education.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Parlem de bàsquet, Sportscope. Albert, derrota del Joventut en el seu retorn a l'Eurocup davant del Basaksehir. Derrota que podríem dir que fins i tot és lògica, tenint en compte que el Joventut venia de 2 setmanes d'aturada obligada per Covid, no?
No es pot ni treure ni afegir res més del que has dit. Era previsible. I a més ara sentirem el tècnic del conjunt de Badalona, el Carles Duran, donant més detalls de com està l'equip. Venia recordant-te jo que Pau Ribas i Zàgars ja no podien competir, no podien tornar a jugar per lesió, però va esperar fins a última hora el Joventut de Badalona per dir quins jugadors de la primera plantilla estaven ja recuperats al 100% del coronavirus, d'aquesta pandèmia de Covid-19 que ha acabat afectant i molt el vestidor i l'estaf tècnic. Doncs Tomic i Dimitrijevic no van jugar ahir i van perdre, sí, 77-87, una derrota previsible, una derrota que no preocupa perquè continua la porta oberta. Hagués estat ja virtual equip del top 16 si hagués guanyat, però un equip molt més rodat, el Basaksehir Hirtur, que ahir va visitar l'Olímpic de Badalona. Tot i això, en algun moment va estar dins el partit el Joventut de Badalona. El que et deia, anem a escoltar Carles Duran.
L'equip no ha començat a entrenar encara, o l'equip que considero jo que crec que som. Encara hi ha jugadors per incorporar-se i, insisteixo, avui hi ha jugadors que han jugat més de 10 minuts. Després de 17 dies han fet el seu primer entrenament aquest matí. Sensacions desconegudes, que s'ha vist un equip que ve de competir amb regularitat i amb normalitat i nosaltres venim d'un parón de 17 dies.
Una aturada de 17 dies que suposa que hagin d'agafar el ritme d'entrenaments, el ritme de competició i, òbviament, provocar que tornin aquells bons resultats, perquè va parar en sec, es va aturar en sec l'1 de novembre al Joventut de Badalona, que demà torna a jugar, Joan, torna a jugar Eurocup, recupera un dels partits pendents a la pista del Partizan, i atenció que també estem d'enhorabona perquè demà torna a jugar el Morabanc Andorra, després de 3 setmanes aturat, també partit d'Eurocup davant l'Amberes, i recomanem a tots els amants del món de la cistella, del bàsquet, que si volen i si poden, en l'ordre que vulguin i desitgin, la propera matinada tenim draft de la NBA. Veurem com li va. Jo ja et deixava la porta oberta que Ricky Rubio no acabi jugant a Oklahoma després d'aterrar des de Phoenix. Veurem com va i veurem com harmonitzen aquest draft les diverses franquícies, i a partir de divendres també podem començar a conèixer el futur de Marc Gasol.
Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Albert, gràcies, que vagi bé.
A tu, que vagi bé.
I un apunt també de futbol sala, que el Barça està a la cua de la classificació a la Lliga i avui visita la pista del líder al Llevant, obligat a reaccionar. Àlex Andrés, bona tarda.
Bona tarda. Els Andreu Plaza viatgen a València amb la intenció de trencar la mala ratxa per la que estan passant. El campió d'Europa, que ve d'una dura derrota al Palau Blaugrana per 1-2 davant l'Indústria Santa Coloma, es trobarà a un Llevant que lidera la Lliga Nacional de Futbol Sala amb un ple de victòries, 7-7. Andreu Plaza és conscient que no estan en el millor moment i que necessita fer un pas endavant per millorar l'equip.
Amb el que estem donant no ens arriba, i entendre que hem d'anar una mica ara baixant una mica el nivell d'equip gran a equip petit.
Els Blaugrana, doncs, obligats a sumar els 3 punts per sortir de la zona d'ascens, s'enfronten a un rival que buscarà mantenir la imbatibilitat. Al partit es disputarà aquesta nit al pavelló municipal de Paterna a 9:15.
Gràcies, Àlex, i benvingut a Esports Cope. Un apunt també de tenis. Estem pendents de l'ATP Finals de Londres. Derrota ahir de Rafa Nadal davant de Dominic Thiem, 7-6, 7-6. Nadal es jugarà la classificació per semifinals demà davant Tsitsipas. Avui, segona jornada al grup Tòquio. Estan jugant Zverev i Schwarzman. Van empatats a 2 jocs al primer set i a les 9 de la nit es disputarà el Djokovic-Medvedev. Minut i mig i les 4. Gil, vostè remata.
Doncs mira, el positiu del dia a Sevilla, Carlos Fernández. Declaracions de Joao Félix als mitjans de l'Atlético de Madrid. El Barcelona nos hará correr más, pero haremos nuestro juego. I Alemanya, Aymar Alemanya. Fritz Keller s'ha reunit amb Joachim Löw després del set en blanc d'ahir i amb el director de seleccions, Oliver Bierhoff. De moment no hi ha conseqüències, però en declaracions a la web de la Federació Alemanya el president diu que no només va mancar actitud, que va mancar alguna coseta més. Per si de cas, Lothar Matthäus ha reclamat el retorn a la Mannschaft de Mats Hummels, Jerome Boateng i Thomas Müller. I acabo. La RAE selecciona o prefereix que parlem de seleccionat, elegit o reclutat en lloc d'utilitzar el terme draftejat.
Gràcies, Gil, que vagi bé.
De res, Ballori, fins demà.
Adeu, marxem actualitzant enquestes. Creus que la selecció espanyola pot ser campiona d'Europa? Creieu que sí, el 51%, que no, el 49%, i en clau espanyol Us demanem si el partit contra el Girona és especial o un partit més. Creieu que és especial el 40%, que un partit més el 60%. Arribem a les 4, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Que vagi bé, adeu.